Déu, olors, sabors i colors de l'Ebre. Un podcast amb ADN ebrenc per conèixer el nostre territori a través dels cinc sentits.
Cada vegada hi ha més joves que practiquen esport de manera regular. Alguns ho fan per diversió, d'altres amb objectius competitius i fins i tot amb la mirada posada en l'alt rendiment. Però darrere de les hores d'entrenament físic, la tècnica i la preparació esportiva, hi ha una altra peça fonamental que durant anys ha estat la gran oblidada, la salut mental. La psicologia esportiva ha passat de ser una disciplina reservada a l'èlit a convertir-se en una eina cada vegada més habitual entre esportistes, amateurs, famílies i clubs. Per entendre millor aquest fenomen, conversem amb la psicòloga esportiva ampostina, Marc Curto.
Mira, jo ja vaig començar la carrera de psicologia sabent que em volia especialitzar en psicologia esportiva. Jo vinc del món de l'esport, concretament del Vall de Saló, una disciplina molt exigent, ja no tant a nivell esportiu, sinó també l'exigència corporal, tota l'aparència física que és tan important. I a part, paral·lelament, també ma germana feia bàsquet, va patir una lesió durant un any, va estar apartada de les pistes de bàsquet, i tot això, esta mescla de coses, me va portar a decidir que hi havia una part fonamental, que era la part mental, que era la gran oblidada a nivell esportiu, i que era superimportant saber acompanyar a tots aquests esportistes i poder oferir este suport tant per a desenvolupar-se com per a optimitzar al màxim el seu rendiment, com per a, en este cas, acompanyar.
La mateixa experiència personal de Curto dins del món esportiu li va permetre detectar una realitat que encara avui persisteix. Molts esportistes preparen el cos però no saben gestionar els nervis, la pressió o les frustracions que comporta competir. Tot i això, la situació està canviant. Cada vegada més esportistes d'èlit expliquen públicament que compten amb suport psicològic.
Bueno, se'n parla més que abans. Per sort tenim molts referents, sobretot referents mundials, com poden ser futbolistes, que parlen obertament, que surten a entrevistes i parlen sobre el paper de la psicologia esportiva i de que ells compten en un psicòleg esportiu o en una psicòloga esportiva per a poder gestionar tot este paper mediàtic, aquesta pressió, aquesta exigència, i que és tan important ja no només en esportistes d'alt rendiment, sinó en esportistes amateurs.
Els nervis abans d'una competició no entenen de categories. Tant poden aparèixer en un esportista professional com en una xiqueta que participa en el seu primer campionat de twirling o de gimnàstica. La diferència és que, si no s'aprèn a gestionar, poden acabar condicionant el rendiment.
Quan vas a competir, quan vas a fer un exercici, quan vas a un partit, sigui de la importància que sigui del nivell que sigui, tu t'estàs exposant, no? No tens per què ser un esportista d'alt rendiment per estar a un partit o a una competició nerviós. I tots aquests nervis, aquesta exigència, aquest perfeccionisme, són els que et porten moltes vegades a tindre o a competir no tan bé com estàs acostumbrat a entrenar. Llavors, és superimportant saber gestionar tota aquesta pressió, tots aquests nervis, perquè al final tu estàs entrenant durant tota la setmana, estàs entrenant durant tota la temporada, i en el cas dels esports artístics tenen tres competicions a l'any. Llavors, en un minut i mig tu has de demostrar a tu mateix i a les persones que t'estan valorant, o als familiars, o a les persones que aprecies, tot aquest treball, tot aquest esforç, tot aquest sacrifici.
Però la psicologia esportiva va molt més enllà de la competició. Les eines que s'aprenen dins d'una pista, d'un camp o d'una pista d'atletisme poden servir per afrontar situacions quotidianes de la vida adulta.
Sí, bueno, abans d'això m'agradaria remarcar que jo sempre m'encanta dir als esportistes o a les famílies o a les persones que em venen que l'esport és el més similar a la vida. Aquestes eines que ells adquiriran, els més joves, per exemple, abans d'una competició, són els mateixos que han d'adquirir abans d'una presentació a la feina, abans d'una entrevista durant un procés de selecció. Llavors, tot això que tu hi avances i que poses a prova a l'esport te beneficia després en el moment de tenir una feina o positar.
La confiança és una de les qüestions que més treballa la psicologia esportiva. Molts esportistes tenen capacitat i tenen talent, però els costa creure en ells mateixos. També apareixen problemes relacionats amb la motivació, el perfeccionisme o l'obsessió pels resultats.
Llavors, el que més me trobo, el que més ajudo en aquest cas o acompanyo els esportistes és en la confiança. ve gent que, bueno, que és molt bona però que li falta molta confiança, creure en ells mateixos, pot ser per la seva pròpia exigència, per entrenadors que exigeixen molt i fiquen moltíssima pressió. També el tema de la motivació, i sempre m'agrada relacionar-ho en tema d'objectius, no? La gent que ve desmotivada és perquè perd el sentit als entrenos, li perd el sentit a la competició, pensa que no val la pena. Llavors, mantenir aquesta estructura, mantenir objectius dia a dia als entrenos, fa que aquella persona se senti realitzada i bueno, d'aquesta manera també està reforçant la confiança, perquè ells se senten que estan aconseguint allò que s'estan proposant i d'aquesta manera tu reforces la confiança i l'autoestima.
Un altre factor que preocupa els especialistes és la pressió que sovint, sense voler, exerceixen les famílies. La voluntat d'ajudar els fills i filles pot acabar transmetent el missatge equivocat que només importa guanyar.
Ells estan fent un sacrifici de temps, moltes vegades una inversió de diners molt gran. Llavors, sí que volen transmetre als fills o a les filles que, bueno, que això té un cost i al final ells han d'arribar i s'han d'esforçar, però inconscientment estan donant el missatge de que només la primera posició val, només guanyar val. I això és una cosa que hi ha nens que ho toleren molt bé, perquè hi ha gent que és competitiva nata, i hi ha gent que no ho tolera bé, perquè entenen que només se sentiran estimats, només se sentiran valiosos en cas de guanyar o en cas de quedar primers. Si no, no se senten reforçats, no se senten estimats per la família. Llavors, és un aspecte molt complicat, però que moltes vegades, que jo també està a la part que ho entenc, que al final és el que deia, no? L'esforç que tu li dediques com a pares, bueno, almenys que ells ho valoren, però hi ha moltes formes de valorar-ho, no només quedant primers.
A aquesta realitat també s'hi afegeix un element cada vegada més present, les xarxes socials, una eina que pot servir per animar, però també per generar una enorme pressió emocional.
Sí, totalment. Les xarxes socials jo crec que, bueno, evidentment són molt bones per algunes coses, però en aquest cas generen moltíssima pressió. Llavors, estàs molt exposat constantment a que gent que conegues, que no conegues, anònims, puguin dir absolutament el que els passa pel cap. Llavors, és un paper, és molt delicat. Llavors, això és superimportant i cada vegada més, i sobretot en esta generació, que entenguin que són coses que ells no poden controlar. Evidentment, això afecta. Sí, afecta la confiança, afecta l'autoestima.
La preparació física continua sent indispensable, però avui ningú dubta que la ment també s'entrena. Aprendre a gestionar la pressió, els errors, la confiança o les expectatives és una part essencial de l'esport modern. Perquè, com recorda la psicòloga esportiva Marc Curto, l'objectiu no és només competir, sinó gaudir més del camí. Una realitat que cada vegada més esportistes, entrenadors i famílies comencen a entendre.